Un minut passa de 3:15 del matí. Vet aquí ara una història. Una història interessant. És ficció. Els diem que afortunadament és ficció perquè, no, vaja, no anava a dir Déu-nos en guard que algú tingui una vida com la del protagonista de la novel·la, perquè acabes la novel·la demanant aire de tantes coses que li passen a algú que a la primera de canvi s'anava a suïcidar. El protagonista de la novel·la, que és Sebastián, que es troba un rodamón que li deixa una tarja i li deixa també una frase interessant: si vas a suicidarte, al menos passa tu última setmana com un rei. I no la passa com un rei, no, la passa com moltes altres coses. La novel·la es titula Salto al vacío. La novel·la és de Marc Figueres Pons. L'editorial Terra Ignota. No és la primera novel·la d'en Marc Figueres, però ens ve molt de gust conversar amb un novel·lista sitgetà que acaba de treure novel·la, perquè acaba de sortir al carrer. Marc Figueres, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia a tothom.
Aquesta novel·la està plena, li dèiem a en Marc Figueres, plena d'acció, hi ha sexe també, perquè el protagonista viu històries de tots colors, però veritablement aquesta ha estat una experiència que feia molt temps que tenia al cap amb Marc Figueres. És la segona novel·la, però fa temps que aquesta vocació d'escriptor, de novel·lista, està sobre la taula, Marc?
Sí, bueno, des que vaig fer l'EGB, que vaig començar els meus pinitos, havia escrit històries sobre un científic boig que viatjava a la Lluna. Mm-hmm. Després ja va haver-hi una temporada que aquesta bèstia que portava a dintre, aquestes ganes d'explicar històries, es va dormir, fins que posteriorment es va despertar, i ara deu fer uns 15 anys aproximadament que estic cultivant una miqueta la literatura en forma de relats i novel·les.
La literatura pot ser una professió, o hores d'ara, o anava a dir, serà sempre una vocació, serà sempre, òbviament, un quelcom que s'estimarà, que es conrearà, però pot arribar a ser una professió?
A veure, hi ha una poesia molt maca del Charles Bukowski, que es diu "Así que quieres ser escritor, eh?" És una pregunta. I ell explica una miqueta de que aquells que volen dedicar-se a escriure, que tenen la vocació, ho tindran sempre a dintre i ho han de treure, si no poden cometre suïcidi o poden cometre alguna bogeria. Que pugui arribar a ser una professió, una vocació segur, però una professió només està a tocar la mà d'aquells privilegiats, com grans autors com López Reverte o el maurat Carlos Ruiz Zafón. Però mai se sap, s'ha d'intentar. Sobretot jo ho faig per vocació, evidentment, perquè és una cosa que m'omple, i poder oferir amb algunes persones generoses que vulguin apostar per les meves obres, poder-se evadir durant unes hores, no?, de la seva realitat.
És que em sembla que, tal com ho defineixes, és gairebé una necessitat vital la d'escriure.
Sí, estic d'acord, sí. Jo crec que sí. Jo crec que et surt de dintre, és aquesta necessitat. Jo crec que l'home, des que és home, des dels nostres ancestres, allà a les coves, es reunien al costat del foc abans inclús d'existir llenguatge verbal, i d'alguna manera explicaven les històries del dia, no? Vull dir, és una manera d'entretenir, és una manera de sentir-se satisfet quan tu expliques la història, no?
Mm-hmm. Parlant d'entretenir, aquesta és una novel·la pensada per entretenir.
Sí, jo és el que busco, és el que et comento, Vicenç. A mi m'agrada que els lectors que apostin per les meves novel·les durant 2-3 hores puguin evadir-se de la seva realitat, de la mateixa manera com els grans cinèfils se'n van al cine i durant 2 hores poden gaudir d'una bona pel·lícula. I la meva pretensió és aquesta, no? Evidentment, si em puc dedicar a l'escriptura, que és el que m'agradaria, seria un somni, no?
Com es trava i com es construeix una història com aquesta, en què qualsevol que vagi a comprar la novel·la comprovarà que hi ha un munt, anàvem a dir, d'històries paral·leles que li van succeint al protagonista, que s'entrecreuen, etcètera. Com es vesteix una història així?
Sí, aquesta història em va venir a la ment un dia que estava prenent una cervesa en un bar de Sitges, i em va venir la història principal, em va colpir de cop... i vaig pensar, dic, bueno, podria, dic, què podria... La idea va ser, dic, què li passaria a un home si estigués a punt de cometre suïcidi i li donessin l'oportunitat de canviar la seva vida? Llavors, a partir d'aquí ho vaig desenvolupar. Ho vaig desenvolupar la història general i després, a mesura que anava escrivint, anava afegint les històries que s'entrellacen.
Aquest és un procés llarg, Marc?
Bueno, aquesta segona novel·la la vaig concebir, com et dic, quan em va venir la idea, un matí, en un parell d'hores, i després el que és escriure-la vaig estar aproximadament uns 2 mesos. Va ser diferent a la primera novel·la, que vaig tardar uns 10 anys, perquè el procés va ser diferent. Primer, la primera novel·la, vaig escriure un relat i després d'aquest relat es va fer gran com a novel·la i em va permetre créixer com a escriptor.
Sí.
I després també tinc altres novel·les que inclús durant el confinament el vaig aprofitar perquè en 8 dies escrivís una novel·la, no? Una novel·la de ficció, també.
Gairebé això sembla un procés de pulsió, eh? Perquè per escriure en tants pocs dies, vaja, en fi, aquella necessitat que vagi sortint la història el més aviat possible, que no em perdi res pel camí, gairebé.
Sí, bueno, és això, és la necessitat que t'empeny i després, clar, has d'aprofitar quan ve aquesta onada de creativitat, no? Perquè també, ja que hi ha molta gent que m'escolta segurament i escriu, que jo sempre ho recomano perquè és una tasca molt terapèutica, hi ha moltes vegades que també tens períodes de sequera, no? Però llavors, quan venen aquestes etapes de sequera, jo penso en aquesta poesia de Bukowski, dic això, si ha nascut amb mi, morirà amb mi, i m'esperaré sentat, per dir-ho d'una manera, fins que torni a ressorgir aquesta força al meu interior, no?, per crear.
Quantes vegades es pensa en el lector o en la lectora mentre s'està escrivint? O veritablement la història va d'una manera que estableix la complicitat amb qui l'escriu, però qui l'escriu no pensa necessàriament en qui la llegirà, o no?
Inicialment penso només em centro en la història, en que tingui un bon desenvolupament i un bon desenllaç, i després ja penso, és a dir, jo escric de la manera com m'agrada escriure, no imagino de la manera com li agradaria a la gent, o què li agradaria a la gent llegir. Crec que alguna vegada algú va dir que la fórmula del best-seller s'ha intentat moltes vegades, però mai s'ha arribat a definir quina és la fórmula del best-seller. No? Mai se sap per què una novel·la pot triomfar i una altra novel·la no pot triomfar a nivell de ventes, no? A nivell d'acollida. No? Aleshores, jo faig el que m'agrada i si hi ha gent que li agrada, crec que siguin pocs, doncs és un gran regal per mi.
Has escrit una història d'un home que li passen un munt de coses, però que li costa molt, gairebé diríem, que trobar-se ell mateix o trobar el sentit a la vida pròpia, no?
Sí, potser el que em va comentar un amic, no? Potser el que li faltaria amb aquesta novel·la és fer una segona novel·la en la qual s'explica una miqueta la història de Sebastián i per què arriba fins al punt de que una nit vol acabar amb la seva vida, no? Potser també seria un exercici interessant de fer, que m'estic plantejant.
És que quan es llegeix dona tota aquella sensació de dir, caram, et anaves a suïcidar, però déu-n'hi-do el que ha vingut després d'haver-ho evitat, eh? Perquè gairebé en aquesta setmana inicial, perquè després la novel·la, òbviament, va més enllà en el temps i en la història de Sebastián, però hi ha tota una vida complerta, probablement molt més complerta que la que suposadament havia passat abans.
Sí, correcte. Vull dir, jo, a més de ser escriptor, soc guionista i he escrit els guions de les meves novel·les i jo he intentat prospectar productores i una d'elles em va contestar dient, mira, la teva novel·la no s'escau en el nostre perfil perquè és una història inverosímil. Realment, clar, la història de Sebastián és impossible que amb una persona li passi en vida tot el que li arriba a passar amb en Sebastián, no? Perquè li passen tantes coses i tan extremes
i tan encadenades.
Sí, Sí, sí. La veritat és que és una novel·la una miqueta, malauradament una miqueta estressant, perquè porta un ritme i a més el meu estil és molt directe.
Sí, és cert.
I llavors, d'entrada pot arribar a estar-se una mica lector, no? Però bueno, jo el que prepegui és que agradi, no?
El que podem assegurar és que els atraparà. Ara, aquella sensació de que hi ha un moment a la novel·la que sembla que l'autor hagi, allò, vagi amb la cinquena posada i el cotxe no freni fins al final, i allò que us dèiem, acabes la novel·la que demanes una mica d'aire perquè penses, com ens deia en Marc, que sembla impossible que un protagonista d'una història li puguin passar tantes coses a la vegada, conegui tantes persones a la vegada, es fiqui en situacions tan compromeses a la vegada, visqui tantes desgràcies i tantes situacions felices a la vegada. Però això forma part, suposo, Marc, d'aquesta, no sé si dir, una concepció molt, molt actual de la narració, no? Molt, molt cinematogràfica, gairebé diríem també, molt de xarxa, molt de ritme trepidant, no?
Sí, bé, jo soc més que l'actor, soc cinematogràfic. I la veritat és que per les meves influències em guio més amb cinema d'acció. I sí, potser sí, aquesta novel·la Salto al vacío, en aquest ritme trepidant, pues podria ser tranquil·lament el ritme d'alguna pel·lícula d'acció, no?
Per descomptat que sí. Acaba de sortir la novel·la o és a punt de sortir o acaba de sortir ja?
No, la novel·la està publicada des de juliol,
sí,
aproximadament. Terra Ignota és l'editorial i bueno, està a la venda la plataforma de Terra Ignota, uh-huh, i aquí Sitges, en el quiosc de l'Alba, amb l'entranyable Carles.
Exacte, que és on tothom va parar quan es tracta de promocionar un llibre i vendre un llibre, en Carles Batall, òbviament.
Sí, sí, maquíssim. Sí,
i tant.
Sí, 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 sí.
I et anava a dir, és difícil trobar una editorial?
Jo vaig tenir la gran sort que per la primera novel·la vaig prospectar unes quantes editorials i en seguida vaig trobar editorial, amb editorial Avant. En el cas de la segona editorial vaig tenir la gran fortuna que un dia vaig rebre la trucada de Jordi Matamoros, un dels editors,
sí,
una persona molt entranyable i molt maca, autor també, molt bo, i ell em va comentar que Terra Ignota estava buscant nous talents, i em va dir si tenia la meva primera novel·la ja publicada. Jo li vaig dir que sí, però que estava acabant la meva segona novel·la, i ell em va dir, bueno, pues, envia-me-la. I va ser un procés pues, més o menys ràpid d'enviar-los el manuscrit, donar-me el vistiplau, i llavors ja fer el tracte per poder-la publicar. Mm-hmm. Vaig ser afortunat, vaig tenir sort.
Doncs, la novel·la ja és al carrer, la poden trobar al quiosc de l'Alba, Salto al vacío, de Marc Figueres Pons, acabada de sortir, els atraparà, perquè la començaran i no s'aturaran fins al final, d'això n'estem bastant segurs, i una història, com deia Marc, d'aquelles d'acció. Qui vulgui acció i vulgui passar una bona estona deslliurant-se dels maldecaps del dia a dia, que provin amb Salto al vacío, que els agradarà. Marc, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me al programa. Gràcies.
Gràcies. Adéu-siau. I a tots vostès, molt bon cap de setmana. El dilluns tornem a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.